Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari, gave it to Jean-Luc Godard. Crossed many seas on a hot air balloon to spoon-feed the lion's caviar. I soon developed an interest to come home and kick off my shoes.
I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc singular perquè ens transmeti la seva alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs molt contenta. Avui sí, posarem, no? Jo crec, una banda sonora especial.
Una banda sonora especial d'escàndalo, ja veuràs. Serà una cosa fantàstica. A més, amb aquest dia, que bueno, s'està acostant l'estiu. Vam poder celebrar l'aprec amb un dia també radiant.
Fantàstic.
Un altre cop recuperant el carrer i tota la festa popular i la cultura. S'acosta ja la Pentecosta, s'acosta el Corpus. La ginesta ja està florint per tot arreu. I bueno, com floreix la nostra convidada d'avui.
Què ens pots dir d'ella?
Doncs mira, la nostra convidada d'avui també és una persona molt especial, una convidada que de ben petita ja tocava el violí, de ben petita, i amb aquest instrument, el violí, ella ens ho explicarà, sí, li ha permès, a través d'aquest instrument, doncs, conèixer, jo diria, el món, s'ha acostat a les persones. Violí, la música, el jazz, el blues i altres formen part una miqueta del seu univers, Una convidada que ha fet de la música i del violí una forma d'estar al món, no? I una forma d'acostar-se als demés i, a més, també de ser solidari, de compartir moments de llibertat amb totes les persones, que això ella ens ho explicarà molt bé.
Doncs, de fet, va ser l'apassionada del voluntariat, la Mari Valldeperes, que ens va fer la recomanació.
Mira, jo us recomano la Canòlic Prats, que és
una recomanació,
violinista de la Simfònica, que té un projecte interessantíssim i a mi em farà molta il·lusió, i amb ella també, perquè us haig de dir que li vaig preguntar, no vaig a com visitar.
I a més ella també té aquesta vinculació això, amb les presons, ella també porta la música.
I li vaig dir, et puc recomanar, i va dir, i tant, si em fa molta il·lusió, vol dir que...
Una altra dona,
i vas pensar també això, com que sempre dieu que una dona, sí.
Doncs avui tenim a la nostra convidada especial, Canòlic Prats, membre fundadora i integrant de l'OCB i també autora del llibre El violí de la llibertat. Bon dia i benvinguda al matí.
Bon dia, Raquel, i bon dia, Josep. Encantada d'estar aquí. Sí.
Doncs nosaltres també, tenim moltes ganes de descobrir la teva trajectòria vital i professional. Comencem per l'inici, que ja ho apuntava en Josep, que ja crec que des de ben petit, em sembla que als 5 anys ja vas començar amb el violí, però parla'ns primer això dels inicis, no? On vas néixer?
Exacte.
I els pares a què es dedicaven també?
Exacte, mira, vaig néixer a Barcelona, sóc andorrana.
Caram, aviam.
Sóc andorrana.
Neixes a Barcelona i ets andorrana, aviam, explica'ns.
De pares andorrans, andorrans. I llavors, fins i tot tinc el número de passaport de 4 xifres, només, imagina't, només 4 xifres.
Ostres!
Clar, sí, són poquets els andorrans. Vaig néixer a Barcelona i el tema aquest que dieu de que el violí als 5 anys és perquè el meu pare era violinista amateur, la meva mare pianista amateur i som 4 germans. I
llavors... Ho portaves a l'ADN,
No? Quan estaves ja senties música a través de la mare.
Exacte, i llavors el meu pare fins i tot tenia uns violins, els arreglava, saps allò que es vivia molt la música a casa. I com el meu germà, som 4 germans que hem nascut amb 5 anys, imagina't, ens portem molt poquet.
Quatre i tu ets la noia.
Jo sóc la segona.
La segona.
Nena. Uh-huh.
Home, això són quasi com unes notes, no? Tu.
Sí, exacte, sí. Doncs el meu germà gran havia començat a fer piano a l'Acadèmia Marsall, a Barcelona.
Uh-huh.
Però ben dit és Marshall, saps? Uh-huh. Però jo sempre havia dit l'Acadèmia Marsall. Allò...
Marshall com el pla Marshall,
sí,
no?
Sí, exacte.
Allò dels...
Sí, bueno, els meus pares em van dir, va, doncs fes piano, allò típic perquè portes el nen a piano, llavors portes la nena també i aprofites el viatge. Però jo volia fer violí. I em deia, no, piano, i insistien. I al final, que violí, però jo com era així molt bona nena, molt així, doncs vaig dir, doncs faré piano, però quan acabi piano vull fer violí. I clar, una nena de 5 anys que et digui que farà tot el... Clar, jo crec que quan ho vaig dir no sabia el que deia. Però quan van veure que vaig claudicar, vaig dir que faria piano, però que amb la condició que després fes violí, em van dir que la nena faci violí. I
que ho té claríssim, no? Ostres, amb 5 anys, eh?
Ja, tenir-ho això, no? Perquè hi ha instrumentistes de violí que sou molts, són pocs, a l'època n'hi havien moltes, poques...
Sí,
jo crec
que sí. El que passa és que abans potser hi havia més homes que dones, ara fins i tot a l'orquestra es nota amb tots els instruments que hi ha més hi ha molta més dona.
Més dona.
Música.
I al col·le, quin col·le així?
Al col·le vaig anar a les Dames Negres, que el nom fa com una mica de por el nom, perquè dius el dilluns me'n vaig a les Dames Negres, però on vas, nena?
Expliques.
Les Dames Negres...
La que l'arre, eh?
Sí, una mica. Allà era una escola que el francès era molt important, i llavors fins i tot jo recordo que quan vaig anar primer, doncs em sembla que era tota la classe tot en francès i només es feia el castellà com a assignatura, com a idioma d'allò. I després vaig fer a partir de tercer de BUP i COU als jesuïtes de Sarrià, al Sant Ignasi.
Fantàstic, no? I guardes records, bon record.
Bons, i tant, sí, amb les nenes de la classe C, que són les meves amiguetes de les Dames Negres. Tenim un grup WhatsApp que sempre quan fan sopars... Jo, evidentment, mai puc anar perquè això de ser músic, sempre et tornes com un ésser asocial perquè mai pots anar enlloc perquè sempre estàs tocant, però segueixo el grup.
Però mantens allà, no?
Exacte,
i ets en el grup, però clar, és que ara em feia reflexionar. M'he quedat així perquè he pensat, és veritat, aneu a la contra.
A la contra, absolutament.
O sigui, alimenteu la nostra vida social, però és veritat que, clar, per vosaltres és molt difícil tenir, això, trobades, sopars, no? Reunions al cap de setmana.
Clar. És que vosaltres arriba al cap de setmana i mira, sopem, no sé, i ara
acaba
la
sopa. Anem aquí,
anem allà, al concert, cap aquí, cap allà.
No pots mai fer res, mai.
I, escolta, com eres per això? Doncs això també, de petita ja ho has dit, però a l'adolescència, no? En aquella etapa ja comences una mica, doncs, a ser més revolucionària.
Pensaves ja dedicar-te a la música o no? Ja,
jo crec que sí, perquè la música a casa sempre ha sigut un punt tan important. A veure, jo allà al Sant Ignasi també era del grup de guitarres, també em va donar, més que per ser rebel, era monitora també de nanos que sortien els caps de setmana, i vull dir que sempre m'havia agradat el tema aquest de
l'escolta, l'escoltisme...
Mai he estat d'escolta, però sempre m'ha agradat les sortides aquestes i quan preparaven alguna cosa... També recordo ara... Ai, em fareu recordar coses?
Home, un remember,
home,
no?
És que aquí és... Aquí aniràs surfejant per diferents emocions,
Amb la guitarra, no? I anaves amb la guitarra...
Vaig anar a TZ, també. Una setmana.
A TZ, amb el Fred Roger.
Exacte.
Ostres, allà els menjadors i tot.
I amb el violí, Vaig portar un violí allà i ens posàvem a tocar, a fer música amb guitarres i violins allà. Clar, quan ens demanaven silenci, no? Perquè allà hi ha moltes estones de silenci.
Exacte, hi havia el camp del silenci, per exemple.
Sí, allà quan anàvem, callàvem, però si no, estàvem fent música tota l'estona. És veritat.
Parlem, recordem els nostres oients, que fa molt temps el TZ va ser una comunitat especial, prop de Cluny, i que era, doncs, una manera de viure el cristianisme d'una manera, doncs, revolucionària, no? Cosa que aquí no es feia, i anava gent de tot el món a TZ.
I tant.
Ostres, a TZ, déu-n'hi-do,
Sí.
Quants records.
Doncs escolta, ara que parlaves també, i evidentment la teva alegria de viure serà, doncs, la música, doncs, sempre present, t'hem demanat tres cançons que formin part de la teva banda sonora. Anem a la primera. Digue'ns quina vols i per què l'has triada.
Cosa que és difícil, sempre triar així.
Quina
però...
vull?
Va, aviam.
Per començar, va.
Sassy's Blues.
Vinga, i digue'ns per què. Per què l'has triada?
Per què? Perquè m'agrada molt el jazz, m'agrada molt el blues, tant Nella Fitzgerald com Bonaretta Franklin, la Sarah Vaughan, són tres vaques sagrades, absolutament són tres grans dones brutals, i que el Sassy's Blues és un blues que no sé per què, que des del primer dia que el vaig sentir...
Et va enganxar.
Em va enganxar. I allà, sempre que fas aquell USB típic pel cotxe i tal, sempre m'acompanya aquesta. Sempre.
Vinga, doncs a veure si enganxem també els nostres oients. Cosa, trepitjar aquestes baguasses. Una... Però, escolta, clar, penso, com serà la banda sonora que portes al cotxe, no?
Ui, hi ha de tot. Hi ha de tot. Mira, hi ha des de la Shekupianga per la Bartoli, que ella la trobo genial, a Sassy's Blues, Elton John, també... de tot, és que porto de tot, molta música, ja t'ho dic, de jazz i blues, moltíssima, això sí.
I clar, quan vas en el cotxe, escolta aquest soroll, aquest so, i ara m'expliques per què l'has triat. El so del motor, d'un cotxe, d'un vehicle. Què et passa quan sona doncs, aquest so a tu i als teus fills?
M'agrada perquè, a veure, clar, nosaltres sempre hem tingut casa oberta a Andorra, a Sant Julià, i llavors era sortir del col·le, allà a sortir, fer les vacances allà. I molts viatges a Andorra, amb un 1.500...
Ostres. Clar.
Quatre germans, els meus pares, quatre germans, una assistent que teníem a casa, que vivia amb nosaltres, el gos i dos canaris amb les gàbies i tot a darrere. I llavors...
I les gallines també.
No. I llavors què passa? Que aleshores ni túnels al cadí ni res. I llavors aquelles tres horetes no te les treia ningú de viatge. I moltes vegades el meu pare decidia conduir de nit. Perquè, clar, molts cops sorties a Sant Julià i ja sortir de casa ja et posaves a la cua. Vull dir, ja... I ens vam adormir tant amb el soroll del motor del cotxe que em ve la infantesa una mica quan sento això. I em va fer molta il·lusió, perquè els meus dos fills són... El gran és... El Roger és porter de hockey i el Marc és jugador. Clar, els haig de portar a entrenar. I quan, moltes vegades m'havien dit, mama, és que ens agrada molt quan ens portes a nit dormir al cotxe que tu condueixis. I vaig pensar, quina gràcia, és el que a mi em passava. No? I llavors és un soroll que el trobo com molt poètic. Tot
sí, sí, sí. Han heretat doncs, aquest so, no?, com a somnífer.
Sí.
Bueno, aquests viatges a Andorra que passàveu per ponts.
I tant.
Passàveu per ponts i llavors també a Andorra també devia anar a buscar aspirines i tot el que l'època que era més barat a Andorra, també.
Sí, però el tenir casa
clar,
allà...
Ja agafaves tot això. I parla'ns d'això, no? Doncs una mica doncs, de la teva adolescència, dels records que tens.
Mira, jo sempre, per exemple, quan vaig fer... El violí sempre m'ha acompanyat, sempre.
Sí? Parella inseparable, no?
Sí. I llavors, jo quan estava als jesuïtes és quan vaig decidir fer lletres pures. Va agradar molt això. Però després ja vaig tirar cap a fer la carrera de violí. Un cop vaig fer la selectivitat i tot per deixar-me les portes obertes, per si mai volia, ja em vaig dedicar al violí. Però és que va ser... Clar, va ser una adolescència com molt, no, molt normal, no li veig res d'allò. És a dir, una nena que va al col·le, que va fer violí, que... Bueno, vaig fer taekwondo també, però després ho vaig deixar, això. És a dir, sempre al centre ha sigut el violí. I un cop vaig acabar el COU, selectivitat, el poc després hi ha unes oposicions aquí d'una sinfònica, m'hi presento i les passo. Vull dir que no té res especial en aquest sentit. M'agradava... no m'ha agradat... No hem, mira, si ara recordo una altra cosa.
Digues.
Que no soc gaire caminadora de muntanya, perquè tinc asma, però vaig pujar a la Neto.
Ah, caram, però la Neto, ostres.
Doncs això és tot un repte,
sí. Amb els amics dels jesuïtes. Sí, eh?
Per quina banda? Per la banda de...
Benasque.
Benasque. Uh-huh. Benasque.
Per Benasque. I jo crec, sempre ho dic, que encara tinc agulletes. Que per això no...
Home, és que Déu-n'hi-do.
Home, no m'estranya. Jo vaig fer 100 quilòmetres l'altre dia amb la pleca, amb els de la Unió Excursionista, i encara quan pujo i baixo les escales dic, ai...
Jo sempre faig la broma de que encara m'estic refent ara.
I ara penso, clar, tenir tota aquesta educació també religiosa, això t'ha marcat d'alguna manera? Ets una dona espiritual, no?
No. No. Jo crec que potser aquesta formació religiosa m'ha tirat més cap a no ser espiritual, però ser pragmàtica i veure el que visc.
I, a més, també TG també marca, eh? TG marca molt tota la vivència de TG, que també era una espiritualitat diferent de l'època, no?
En aquells moments em va ajudar molt TG, mira, que va ser una setmana, és a dir, jo no feia aquelles trobades que feia ni tot això, només vaig anar aquella setmana allà, però em va agradar perquè vaig veure una altra forma molt més moderna, el que dius tu, molt més trencadora, de viure la religió d'una forma, no sé, molt diferent de la que pots fer si vas a un... missa o jo què sé.
Però després descobrirem que sí que certs valors t'han acompanyat i t'acompanyen per sempre, eh?
I el violí sempre, ja de petita, no? Això també és curiós, no? Que de petita ja, diguéssim, agafessis aquesta... Bueno, aquest amor, no? Aquesta passió pel violí, encara que fos així per influència del pare o així, però que de ben petita ja sempre...
Sí.
Has anat, no?, amb aquest instrument.
Sempre he anat amb aquest instrument i he patit algunes crisis petites i això de també... Quan tens fills també ho vius, amb els meus nanos també, amb l'esport, a vegades diuen, ai, no sé si sí o si no. Però són petites coses, és com allò que estàs cansat i dius, ai, a veure si... Però sempre
però malgrat tota aquesta fidelitat, malgrat aquestes petites crisis...
I una curiositat, quants violins? El primer que vas tocar, encara quants violins has tingut o tens?
És que estaven a casa, perquè el meu pare els tenia, i llavors era el primer, era una mida un quart de violí. Un quart de violí.
Explica'ns això de les mides, com és? Que són...
Sí, el violí gran, el que toquem als adults, és la mida 4 quarts, és el violí sencer, que diem.
Val.
I llavors, a la meva època, de petita, jo crec que el violí més petit era el violí de quart, que és un violí més petitó perquè t'arribi, l'arquet també més curt,
clar,
perquè t'arribi.
Val.
I després passes al violí mig, 3 quarts i sencer. Uh-huh. Però d'ençà que d'aquella època fins ara, els nanos i nenes han començat el violí abans, i ara hi ha el violí quart, el violí vuitè, el setzer, saps? Perquè comencen, a més amb el que està ensenyant-se del Suzuki, que comencen més petits i tal, clar, han hagut de fer violins encara més petits, violins llargs.
Anem, doncs, avançant una mica en el temps. Perquè ens queda mitja hora d'entrevista i, clar, jo vull que ens expliquis, perquè com ja havies dit, doncs això, vas presentar-te a l'OCB i també doncs, vas aconseguir aquesta plaça. Explica'ns, perquè m'imagino que a la teva vida la majoria d'amics són músics, no?
Sí. Al final, acabant sent músics, és que estem parlant de que quan tenia 21 anys és quan vaig opositar per l'orquestra i és tota una vida. Que
va ser el primer contacte amb Sabadell, no?
Sí, exacte.
Doncs escolta, perquè tenim doncs, precisament un amic, també músic, que fa molts anys que t'acompanya, de fet molts més dels que té l'Orquestra Simfònica del Vallès. Ell és en Lluís Cabal.
Ai.
Bon dia a tothom, bon dia, guapíssima. M'hauria agradat molt poder ser aquí en directe amb tots vosaltres, però per horari més impossible. Saps que no lic perfectament on sóc ara en aquests mateixos moments i saps el per què no puc ser aquí i estic segur que em sabràs disculpar. Per això us envio aquest missatge, per sumar-me al programa, perquè amb tu, Canòlic, ens coneixem de fa moltíssims anys, molts més que els que té l'Orquestra Simfònica del Vallès, de la qual som fundadors, tu i jo, i en té 35, l'orquestra, ens coneixem d'abans. I sempre m'ha meravellat la teva tenacitat i la teva il·lusió a l'hora de fer les coses, la teva inventiva i imaginació a l'hora de veure on es necessita la música i on es pot crear un projecte que sigui beneficiós per aquell col·lectiu o per aquella situació. I bé, exemples n'hi ha moltíssims, dels que tu has estat fent sempre. des dels projectes de presons, els mosaicos de sonido, el llibre que has fet ara, que està sent un èxit i del qual me n'alegro molt que sigui així, i res, jo penso que a l'orquestra no ets un músic més, ets una institució, i les institucions s'han de cuidar. I res, jo espero que segueixis amb aquesta empenta que tens sempre, perquè jo sóc dels que penso que abans que l'aptitud, que tu en tens moltíssimes, abans de l'aptitud hi ha l'actitud, i la teva actitud és extraordinària. Per tant, doncs res, contentíssim. No vull deixar de remarcar, a més, la teva faceta fora de l'orquestra com a mare, perquè ets una marassa, i no entrarem aquí amb més detall. I res, no em vull allargar més, només dir que em sento molt afortunat de ser amic teu. I també una forta abraçada, ara virtual, que quan ens veiem ja te la faré en directe. Una abraçada.
Doncs una abraçada a tot l'any, de part de tots. Que boniques les paraules que et dedicava,
sí.
Sí,
molt, molt, molt.
Marassa, una institució, les teves actituds i aptituds.
Ens estimem, no? Molt, les notes.
Les notes. On és ara? Perquè tenia la curiositat, sí, de...
El Lluís és un home inquiet, i en aquests moments està... fent una carrera d'humanitats, i està al col·le, que diem, en aquests moments.
Boníssim.
Humanitats a l'Autònoma.
Sí. I llavors, jo fins i tot, l'any passat, per Nadal li vaig comprar un paquet de pa Bimbo i un pot de nocilla, perquè va dir, mentre em treguis bones notes, has d'esmorzar bé, saps?
Perquè ets una marassa, ja ho diu. A mi em guanyaries així, també, eh? I clar, parla'ns d'això, no?, del teu vincle amb l'Orquestra Simfònica, no?
Sí.
Que, doncs, clar, jo crec que també com el violí, no, Josep?
Exacte, part imprescindible. Com vas això? Quan arribes aquí a Sabadell, oposites i expliques...
Les oposicions, que les oposicions les vam fer en aquest bar, al teatre principal, al bar que hi ha a la primera planta. Sí. Imagina't fer unes oposicions allà amb tota una barra de bar i unes...
Boníssim.
Era tot. I clar, les vaig passar, era molt joveneta, jo no sabia, l'orquestra no existia. Aquella orquestra la va formar la gran mama, que dic jo, que és Mirna La Cambra, que l'estimo moltíssim.
Que també
és la
està...
mama.
Un petonàs. Si ens escolta, un petonàs també.
És la mama de l'orquestra, sempre li dic, perquè aquella dona sí que és valenta i el que ha fet és increïble. I llavors, una persona que digui, necessito una orquestra i la faig, això no ho fa tothom, eh? Clar, jo vaig anar allà, l'orquestra no existia, oposito, es crea l'orquestra i des de llavors ja tot ha anat funcionant.
La Mirna, que també va estar aquí amb nosaltres.
Sí?
També va estar aquí, sí, abans de la pandèmia.
Una donassa, com ha dit. La veritat, ha fet molt, moltíssim per aquesta ciutat.
Per aquesta ciutat.
Clar, i parla'ns, perquè a més, jo crec que una de les singularitats de l'Orquestra Simfònica és això, no?, que sou una cooperativa de músics, no?, amb uns valors, amb una filosofia, no?, amb una frase que a mi m'agrada molt, que sempre doncs aporteu també, no?, com a segell, que és la música és de qui la necessita. Ah. I en el teu cas, és molt adient.
Exacte, aquesta frase és del Jordi Cos i la va encertar moltíssim, aquesta frase, perquè és veritat, sempre ho dic, a l'orquestra, des del primer moment hem tocat a dins els auditoris, però un cop la gent ha acabat d'aplaudir, obrim les portes i portem la música fora, a la comunitat. Em fa molta gràcia quan dic això, que és veritat, que l'oferim i l'usem, l'oferim en els auditoris i l'usem. Som usuaris de la música com a medi per ajudar amb el que puguem.
Doncs mira, ara que parlaves del Jordi Cos, que és el president, viola també de l'Orquestra Simfònica del Vallès i pare de l'Espia de Mahler, aquesta casa. Ell també t'ha volgut deixar un missatge.
Bon dia. Doncs conec a la Canòlic des de fa molts, molts, molts anys, des dels inicis de la Simfònica del Vallès. Hem passat mitja vida, o podríem dir tota una vida junts, fent música a l'orquestra. La Canòlic és qui millor representa, qui millor encarna el que és l'esperit de la Simfònica del Vallès, que hem resumit amb la frase «La música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita». És la persona que millor entès que la música no és només la presentació d'un patrimoni cultural, sinó també un instrument, una eina molt potent de formació de comunitats, de formació de ciutats i de formació de persones. I no només a través de la tasca que ella lidera a les presons, sinó també perquè sé que individualment la Canòlic ajuda a diferents persones en diferents discapacitats a través de la música que se sentin més persones. en aquest món cada cop més desigual, la Canòlic, a través de la seva tasca, a través de la música, ens recorda que sigui quina sigui la condició social d'una persona, sigui quina sigui la seva capacitat o discapacitat, tots i totes mereixem tenir les mateixes oportunitats de ser feliços. I això per mi és fer un món millor. Així que, Canòlic, moltes gràcies per fer aquest món millor i per molts anys i un petó molt gran.
T'has quedat sense paraules, eh?
Sí, sí, sí. Ai, sí, sí. Bé, molt, és que m'heu sí. posat dos que...
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, el Jordi sí, sí. És brutal. És que portem tota la vida junts, és el que dic, som molt amics i hem xerrat molt i també ens estimem molt. I amb ell també me l'he endut. Hem estat a presons amb ell fent coses, tant amb el Lluís com amb el Jordi, vull dir que són... I entenen la música, clar, com l'entenem tots, d'usar-la, absolutament.
Perquè aquest anar fora, aquesta solidaritat, aquest anar a presons que deies, surts una miqueta d'aquí, de l'orquestra, no? A l'inici, i després ja t'hi apuntes tu
exacte,
i tots.
Absolutament, sí. Absolutament de l'orquestra. Fa molts anys l'orquestra doncs, va entrar en un programa en el qual doncs, va entrar a presons. Entràvem en format d'orquestra petita, perquè clar, les presons, els teatres són petits, o amb quartets de corda, amb quintets, bueno, amb grups de cambra. I aquesta entrada a presons doncs, a mi em va anar atraient. No me n'adonava, però m'atraia. I va ser al final quan a través d'un projecte que ja vam fer, que tenia molt més contacte directe amb els interns, al centre penitenciari de joves, que feia converses sonores. Llavors em vaig trobar que el projecte es va acabar, però jo vaig seguir anant a la presó perquè ja em vaig quedar com enganxada. Ja,
et va agafar el cuquet.
Allà, del tot, ja estava a l'entrada.
I això, una cosa, així, el primer cop que entres a la presó, així,
ai, és
molt
difícil.
Quina sensació, com... Com ho portàveu, això? Com, quines...
El primer dia no s'oblida mai, perquè veus com se't van tancant les portes i veus com se't va acabant vius la mancança de llibertat en aquell moment, no? Que, tot i que saps que sortiràs, no? Però que es van tancant les portes, tots aquells controls, les cares que veus a dintre, és dur, no s'oblida mai el primer dia.
O sigui, que no és això que veu, o sigui, això de les pel·lícules a vegades que veiem de les portes i tot això, és un món molt dur. No?
En aquest sentit, és l'únic que crec que té a veure amb les pel·lícules, perquè jo crec que les pel·lícules aquí han fet molt mal,
sí.
Perquè les presons s'està fent aquí, bueno, molt bona feina, els professionals, jo crec que els professionals de presons estan fent una feina molt anònima, perquè estan treballant amb un col·lectiu molt antipàtic a la societat en general, no? I llavors és no, les pel·lícules s'han fet mal en el sentit de que han sortit unes presons que són les que munta el cine.
Clar, no? Clar, no.
I aquí, quan entres, l'únic que s'assembla és això, és que se tanquen les portes.
I els interns, que el primer cop que senten la música, que...
Ells fan música. Sí? Hi ha moltes presons que tenen l'àrea de música i que tenen el taller de música que fan. El que passa és que una cosa és, l'altra cosa és que entris amb un violí.
Clar, clar, perquè veure un violí no és comú en una presó, no? Clar, això no és...
Casa els esquemes.
I a més, a presó de joves que tenen entre 18 i 23 anys, que mai s'han plantejat ni per un moment tocar el violí.
Estem parlant d'interns i internes, no?
No, els joves són joves. Interns.
Interns, són homes, per
sí,
entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, fem un respir, et posem en una de les cançons que has triat i després ens expliques per què.
Si me das a elegir entre tu y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero y te quiero. Soñé
Doncs jo també em quedo amb vosaltres, eh? Sí, sí, amb el Josep Alavedra i la Canòlic Prats. Explica'ns, per què has triat aquesta cançó de Los Chunguitos, que ens ha sorprès moltíssim.
Grans Chunguitos, eh? Grans Chunguitos.
Aquesta és una altra que porto a l'UCB també, amb les Assis Blues, amb la Sara Bogan, eh? Imagina't. Chunguitos és perquè aquest projecte, que fa un moment us explicava que em va enganxar del tot a presons, doncs va fer que em quedés després i que anés a visitar la presó quan, quan podia, i llavors estava amb els combos de la, del centre penitenciari de joves. I en un dels combos hi havia un intern que cantava aquesta cançó, i llavors vaig arribar a cantar-la molt i molt i molt amb ell. Fins i tot ens van cridar per fer una ponència al Centre d'Estudis Jurídics de Barcelona, i llavors vam anar amb l'intern, el monitor de música i jo, i vam tocar Chunguitos allà, a la ponència.
Brutal.
Exacte, que abans d'entrar aquí al programa ens ho ensenyava aquí amb el mòbil, la gravació, que no dic allà amb el violí, l'intern, cantant...
I mira que, i fins i tot, quan vam acabar això, vaig escriure els Chunguitos, perquè...
Sí?
Hombre,
sí, perquè vaig pensar, home, això ho han de saber. I llavors vaig escriure els Chunguitos, no sé com els vaig trobar, la veritat, és que fa molts anys, i li vaig dir, escolta, és que mira, que soc voluntària, que estic de voluntària a la presó i tal, i estic tocant aquesta cançó amb vosaltres, i hi ha un intern que la canta molt bé, i us ho voldria passar, però no vaig obtenir resposta, però vaig intentar.
Bueno, el Chunguitos, tota una època, l'època del caset que es venia a gasolineres, no?, a les benzineres.
Ostres, quin viatge en el temps,
Chunguitos,
ara.
Eh?
El motor del cotxe.
Totalment.
Clar, amb el 1500, el Chunguitos.
Els Canaris, és veritat.
I clar, però tu has aconseguit que fins i tot doncs, els presos doncs, també toquin fins i tot l'himne de l'alegria, no?
Sí, 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 sí. Quan vaig entrar amb els Chunguitos, allò fent el combo, però després vaig pensar...
Suposo que així te'ls guanyaves, no? També.
Sí, sí, sí.
Clar.
Però després el que va passar és que quan veia una certa curiositat d'ells cap al violí, perquè, clar, un violí ja el tenien com més... ja el tenien més a mà, vaig pensar, doncs, mira, com jo tocant amb combos m'ho passo pipa, però no és el meu, i tinc un límit, vull dir que no en sé gaire, es feia el que podia allà. Allà sí que he perdut molt la vergonya tocant, però vaja que no. Vaig pensar, doncs faré classes de violí. Llavors se'm va acudir a iniciar i crear el projecte aquest de classes de violí allà, i per això.
Però té molt de valor, perquè, fas classes de violí a gent que mai havia vist, potser, doncs, ni una partitura, no? Ni un instrument com el violí...
Ni en veuen, de partitures.
Ni en veuen.
Ni això com,
ni la veuen.
Com es fa? Com...
Vaig intentar adaptar el que fem a les classes de violí tots els professors, que posem números i posem rodonetes i coses, però en aquell moment ho vaig portar al màxim exponent, que és ja treure totes les notes, la notació musical, tot, i només deixar el paper amb números i quatre grafismes. I llavors, amb l'himne de l'alegria, el primer dia ja surten tocant-lo de classe, perquè amb números i sense explicar gaire, i així ja els hi sona.
Perquè els interns, quines edats estem parlant, aproximadament?
A joves són de 18 a 23 anys, més o menys. De 18 a 23.
I amb penes grosses? O
Hi ha de tot allà.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
I clar, hem de dir que ells no disposen d'un violí per després continuar tocant a la seva cel·la per practicar.
No, perquè t'ho imagina't, és que no poden estar tocant a la cel·la amb un company allà estirat al costat i tu fent... ni un. Ells tenen, al principi de tot el projecte, quan el vaig crear, vaig anar amb l'orquestra, vaig anar amb el gerent, li vaig dir que volia iniciar aquest projecte, i llavors vam trucar... La primera porta que vam trucar per demanar 5 violins va ser la botiga Eudenis, que el Josep i la Maria Eudenis ens van regalar 5 violins. Home, fa 10 anys que aquests 5 violins pel projecte, que són una parella meravellosa, aquests 5 violins estan vivint a presó des del 2012. Estan interns.
Al
centre penitenciari de joves.
De joves, doncs mira.
I quan vaig allà els traiem de les oficines, fem les classes, i faig les classes, i llavors els tornem a guardar oficines.
Doncs sí, però hem de dir, Josep, no sé si això ho sabies, que doncs, un dels alumnes també doncs, va crear, no? Va tenir la idea... per doncs, poder assajar, no? Després a les cel·les, i va crear amb una cartolina, no?
Un mànec.
Que simulava el mànec del violí. Explica'ns aquesta història.
Un mànec. Va ser molt bo perquè va dir, és que jo no puc, com puc fer-ho i tal. I llavors, clar, no tenir violí, em va arribar l'altre dia i diu, mira què he fet. I amb una de les partitures la va doblegar tota i diu, he fet això i així es puc estudiar. Dic, ostres, que bé. I llavors jo amb el meu rotulador ja li vaig pintar les quatre cordes i vaig posar un cercle on havia de posar el dit, i des de llavors doncs, ho vaig fent amb les altres. És com endur-se un trosset de violí de manualitats a la cel·la.
Que déu-n'hi-do, que xulo, no?
Has vist?
Que maco.
Quan un vol, eh? Sí, sí, com buscar vol, recursos tot, i com anar més enllà.
I això dona un sentit també, no?, als interns, això del, diguéssim, d'aprendre la música,
suposo
el violí...
Suposo que
les
miren ja.
I tot
sí.
És el... És un camí, no?, també, de sí. També donar una oportunitat, no?, també a la...
Sí, sí, perquè
joves,
és, és molt bo perquè el professional de joves, el Pau, que és el que m'ajuda en tot, el meu referent, i és com si diguéssim, fem equip, el Pau i jo, absolutament tot això, em diu que a vegades, diu, és que sembla que a vegades no et fan cas quan estàs fent classe, diu, però llavors estan totes les malades. Quan viene la senyorita? Quan viene la senyorita? Perquè molts em diuen senyorita. I per llavors, quan estan davant meu, els tios, no, es fan una mica més els durs, no? Però després m'esperen. Però després t'esperen en candeletes, eh? I quines són les cançons que més et demanen?
Exacte, quines.
D'aprendre, no?
Sí, sí, a veure, la que és el top, top ten de tot és el Padrino. Des del primer dia que la vaig tocar a presó és increïble.
No farem la cosa fàcil, eh? No farem la cosa...
L'himne de l'alegria, i després ara, clar, arrel de que tots han vist quina és? La Casa de Papel, el Bella Ciao. Bella Ciao és...
Bella I ara altre himne, no?
Bella Mama Ciao, en àrab, perquè hi ha molt perfil àrab a joves, i és el Mama Ciao.
Sí.
I ho canten en àrab, que és fantàstic, i, però sí. És aquesta. Per exemple, a Lledoners, que també he fet classes a Lledoners els Segadors és el top de tot, vull dir que...
Per això te'l demanen ells? O...
Me'l va demanar a Lledoners precisament un intern alumne que em va dir, oye, por favor, m'ensenyaries una canció que sempre oigo fuera, quan teníem els nostres empresonats polítics.
Ah, clar, val.
Ah, clar.
I llavors vaig dir, qual, no? I em va dir els Segadors, i em vaig quedar, va ser molt emocionant, i llavors, sí, sí. Fins i tot, perdona, fa 15 dies estava a Quatre Camins, amb un que vaig portar el quintet de metall de la Simfònica del Vallès a tocar, i el meu alumne aquest ara està a Quatre Camins, i vam fer de taloners i vam tocar fins i tot els Segadors al Quatre Camins, és a dir, que els Segadors l'estem rodant a tot drap.
Però com a música que agradava, o sigui, no tant com a sentit
no,
polític,
no,
sinó com a música,
agradava,
no?
Perquè,
com...
perquè clar, ni li va ni li ve res, sí, ell sí. Sentia una cançó
curiositat.
Com podia ser una cançó
i volia descobrir quina
de...
era,
sí,
no?
Ja li agradava.
Sí, sí, sí.
Home, és que enganxa, diguéssim, el...
Na, na, na. Sí. I clar, a partir d'aquestes experiències hem de dir que vas tenir la idea de crear doncs, el llibre, no? El Violí de la Llibertat, publicat per Edicions de l'Albí. Explica'ns, perquè aquí es poden llegir les cartes, no?, que et dedicaven també alguns dels alumnes. Explica'ns una mica doncs, això, el contingut i com va sorgir la idea de fer realitat aquest projecte
com
inspirador.
Com et poses a fer d'escriptora, no? Com a...
Sí, perquè no havia escrit mai.
No havies escrit
no,
mai.
No. Ah, i sempre ho penso, jo no crec, no em sento que he escrit, em sento que he explicat, saps? Perquè com no he escrit mai...
Has musicat, has posat.
Sí, mira, jo quan sortia, moltes vegades surts a presons amb vivències molt boniques, com aquesta que us he explicat, com la del mànec, de violí, com, coses boniques.
Sí, totalment, eh?
I jo les explicava, mira, el Lluís, el Jordi, el Bar, a la mitja part de l'orquestra, saps? Havia fet un grup de WhatsApp i tot, amb amics músics, i deixava allà... I res, quan va començar el confinament aquest tan tancat, que sempre ho dic, ens va tancar però ens va obrir per altres bandes, és a dir, és com un formatge de gruyère, no? Ens tanca però tots hem anat sortint amb coses que no ens haguéssim
tens
pogut
tota
imaginar.
Tens tota la raó, eh?
Per forats, no?
Sí.
Per aquests forats de...
I llavors, doncs, vaig agafar una llibreta i vaig dir, ai, a veure si tot el que he explicat, tinc prou material, perquè tinc ganes d'explicar-ho, tinc ganes d'animar la gent, tinc ganes d'abocar tot el que he pres per si algú vol, necessita per qualsevol cosa. I llavors, quan vaig veure que en aquesta llibreta hi havia diverses coses, és quan vaig obrir el portàtil i vaig començar a escriure. Però no les tenia totes de passar de dues o tres pàgines, perquè jo anava mirant... Saps allò, en el Word, sota que posa tants caràcters, pensava,
exacte.
I això deuen ser dues pàgines, i jo m'imagino que he escrit Els Pilars de la Terra i són dues pàgines, però mira, em vaig animant, i va sortir.
I va sortir com un raig, et va anar sortint així, va sortir.
I a mig llibre, doncs, vaig pensar, per què no? El testimoni dels alumnes també, els hi vaig preguntar, i em van dir que sí, llavors va anar creixent tot, i l'índex el vaig anar fent a mesura que anava fent el llibre, també, vull dir, com no havia escrit mai, vaig fer-ho com vaig poder.
I el títol així se't va... El títol és, et va corregir? És, o com va sortir el títol?
El títol no és meu, Però surt d'un relat meu, perquè jo dic que la llibertat del violí entre les reixes... Bueno, hi ha una frase, sí. I llavors jo quan vaig trobar l'editor, el Jaume Huc, d'Edicions del Vil, i vaig dir, mira aquest títol, i em va dir, mira, amb el títol que havia posat jo. Diu, però no enganxa, diu, i a més tu has posat una frase que ho reflexa molt, sí, bé, i si traiem de la frase que has posat tu, violí i llibertat, ja tenim el títol, que se diu amb la frase de sota. I llavors, com és ell qui en sap, vaig dir endavant.
Doncs encertadíssima.
I la pregunta, el violí et dona la llibertat?
Tachan. Sí, clar que sí, absolutament.
Sí, 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 sí. Et sents lliure amb el violí.
I em treu les cabòries.
Sí? Sí, les, sí, neures, no?
Sí, 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 del tot.
O sigui, que és una, o sigui, la música, un instrument, sempre és un mitjà,
una mena de catarsi,
no? Per aconseguir,
no? Com la catarsi, música, sí, sempre ho dic, té un poder sanador absolutament bestial. Tant si la fabriques com si l'escoltes.
O sigui, escoltant-la també podem arribar, doncs, arribem, no?
Sí.
També ja tenim aquests
llindars. Home, i tant, ens fa emocionar. Sí. Vinga, va, posem una de les músiques que has triat, que se'ns acaba el temps. Tria la següent. Quina vols?
Elton John.
Doncs vinga, ara sonarà. I per què? Per què l'has triat?
Perquè Elton John és un home que sempre m'ha agradat moltíssim, i Your Song és una cançó preciosa d'amor, preciosa absolutament, i m'agrada, no sé per què. Easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Canònic, i m'imagino que, clar, amb els presos al final acabes, doncs, tenint un vincle. Sí. Sí, sí, es crea molta complicitat, moltíssima. Perquè a les classes, per exemple, se't pot obrir parlant i explicant els seus problemes un nano de 19, 20 anys, que si te'l trobes pel carrer amb una parada de bus, segurament no t'ho explicaria res del que t'explica, no? D'estat d'ànim, de com està. Són classes que molt que sí. el potencial humà és més potser que no el musical, no? Jo sempre ho dic, el violí no és una finalitat, és un medi. És un medi per intentar que es retrobin una mica un moment de pau, un moment de pensar i de veure què estan fent amb les seves vides.
Que bonic, eh?
Que maco, sí, aquest comunicar els sentiments, no? Aquest acostar-se a l'altre, no? De
sí,
conèixer els seus mons,
música,
no? Tots aquests mons tan personals que ens costa a vegades d'explicar, no? I de comunicar.
I clar, abans deies, no? Que doncs, a través de la música doncs, aconsegueixen aquesta llibertat, tu també, no? M'imagino, sí. I suposo que també trencar prejudicis, no?
Sí, perquè m'he trobat molts cops que em diuen que si estan a la presó, que estan allà, que com si fos un cementiri d'elefants, saps? Ja estan allà, doncs ja estan. No hi ha una segona oportunitat, no hi ha un sentiment de trobar la reinserció,
que hauria de ser l'objectiu.
Que hauria de ser, exacte, perquè són centres per la reinserció, de fet.
Exacte.
Però des de fora jo m'he trobat moltes vegades que a sobre va i els hi toques el violí. Dic, home, no, és que no has entès res, no és que va i els hi toco el violí. No, que jo sé molt bé on vaig i jo sóc un de tants i tants voluntaris que van a presons que estan fent el mateix que jo amb altres disciplines i amb altres històries, no? Sí. Però amb aquest llibre també ho he intentat. Mira, sempre ho he dit, amb aquest llibre he intentat tres coses. Una, explicar les presons aquí, posar-te la presó d'aquí a les mans. Segona, animar el voluntariat, perquè aquí és un col·lectiu molt potent aquí a Catalunya, sí, i amb justícia encara més, i animar que la gent que sàpiga que té les presons a prop. I tercera, abocar tot el que he après perquè qualsevol persona que vulgui fer una cosa així trobi tot el material amb equivocacions i amb encerts que he fet allà.
Doncs des d'aquí recomanem als nostres oients que aprofitin i que llegeixin el teu llibre i també que es facin voluntaris, no?
I
si
tant,
volen,
sí.
De presons.
I que escoltin i sentin la força de la música, no? Que, és, que pot canviar-ho tot, no? Com...
Doncs escolta, ara que dius el poder de la música, ara us poso una cançó. Aviam. I m'expliqueu per què, vale? Prepareu-vos. Poder de la música, posem Rafael Escàndalo, aquest himne també, i apareix gent,
ballant per tot arreu.
Els companys de la caverna també ballant
aquesta temàtica. Gran Rafael, no? Explica'ns
aquesta vinculació.
Rafael.
Aquesta vinculació amb Rafael. A veure, nosaltres amb la Simfònica del Vallès hem treballat amb Rafael en dues produccions. I abans, ha sigut una xerradeta que he tingut amb tu, Josep, abans d'entrar aquí. Que el trobo un artistàs.
Un artistàs.
Un artistàs absolutament brutal, d'aquests que no n'hi ha. Ja no se'n fabriquen. Saps com els 600 o el 1500 que no es fabrica?
Un professional.
Ja no se'n fabriquen aquests. Perquè el Rafael és un tio que pot omplir el Liceu de dalt a baix...
Sense entrades regalades.
Ah, això no ho
sense
sabia.
Sense entrades clar, perquè... regalades, sinó pagant tothom.
Clar, perquè jo anava cobrant, perquè jo anava tocant.
Clar.
Però és un concert que va durar 2 hores i escaig, 3 hores... i que va reunir 3 generacions, és a dir, pares, fills i avis allà. I vaja, és que, mira, per exemple, sincerament, jo en el meu USB del cotxe tinc Chunguitos, tinc Sassis Blues, tinc Elton John. Rafael, ho sento molt, no el tinc, però el valoro moltíssim com a artista. Moltíssim.
Estem parlant d'aquella gira que va fer de Rafael Simfònic,
sí,
que estava acompanyat per la Simfònica del Vallès.
La Simfònica del Vallès i Rafael, sí, sí.
I això van ser aquests concerts de Nadal, que van ser el Liceu de Barcelona.
En vam fer 2 al Liceu, en vam fer 1 a Cambrils i després en vam fer 1, no sé si al Palau Sant Jordi, diria, un any després. Sí, sí, va ser genial.
Un escàndalo.
Un escàndalo.
Sí, sí. Escolta, que se'ns acaba el temps i ens has de dir, primer de tot, que no li quan se'n va, l'alegria, no? Que tots tenim moments complicats, difícils. On la trobes?
Quan se'n va l'alegria, casualment, la trobo amb una música que no us he passat, però que us la recomano perquè busqueu al YouTube, que és Danny Kaye i Louis Armstrong cantant When the Saint.
Que és amb...
Sí, però els dos és absolutament brutal. És a dir, quan estic una mica baixa em poso aquest vídeo i amb un somriure el trec segur. És, la meva, és el meu rescat.
Antídot, no?
El rescat.
Sí, sí. Ah, però doncs és veritat perquè...
Ens l'apuntem, sí, el Danny Kaye.
Sí, sí.
Home, és el rosa amb el cabell així,
sí, home, sí,
amunt, no?
Sí,
el Danny Kaye.
Sí, sí. Ja us passaré
l'enllaç que buscarem. I clar, és el que... Perquè això també és el poder, no?, de la música, de buscar doncs aquella sintonia, aquella cançó que potser doncs, sí, fa pujar doncs el teu estat d'ànim, o al contrari, que
com
fa deprimir i plorar perquè ho necessites.
Exacte, un desengany i que no vols plorar i et poses un bolero per plorar més encara. Vull dir que...
No, i una miqueta això, que amb la música que ens ensenyant, no?, que vull dir, passem des dels Chunguitos, que ens fan també emocionants, a Rafael, a una peça clàssica... Vull dir que tota la música, hi ha música, tot és la música, no?
Sí,
vull dir.
És música. És que la música clàssica, aquest títol de música clàssica no hauria d'existir, és tot música.
No, perquè al final és molt classista a vegades,
sí,
no?
Sí,
no? O dona aquesta
hem
sensació,
de parlar de
no? I hem de parlar de música en general. A qui vols que doncs, això recomanar
quins
perquè doncs, tingui l'alegria de viure?
A veure, mira... jo crec que recomanaré... puc recomanar dues persones?
I tant.
Dues persones que estan a Actua Vallès, que penso que és una associació molt potent aquí, que està fent molt bona feina aquí a Sabadell, i que estan dedicant temps a la seva vida i hores a la seva vida per això i per tirar-ho endavant, sí. I han deixat moltes hores i estan fent moltes coses molt boniques allà, que són Alfred Reyes i Jordi Mutlló.
Molt bé, doncs els buscarem, perquè la veritat és que el que assenyales és molt cert, que fan una tasca brutal, doncs, per fer millor també, doncs, al nostre món.
Aquesta societat, no?, que a vegades sempre ens queixem i, clar, i la qüestió és fer alguna cosa, no?, veure,
sí,
veient com...
Sí, que hi ha qui busca excuses,
exacte,
no?
Exacte, i sempre
sí, sí,
hem
i,
de mirar,
la manera.
Doncs... I aquest parell són dues persones genials, que és el cosí que fan, han agafat part de la seva vida per dedicar-ho a això, i està molt bé.
I cadascú al nostre nivell, no?, el nivell a vegades això que diem, no?, vull dir, que cadascú podem col·laborar, doncs, uns fent música, els altres escoltant, els altres, doncs, senzillament comprenent, a vegades també, no?, que ja és molt, no?, entendre també...
I tant,
escoltant, tot, també, escoltar, que a vegades no escoltem gaire.
No.
I és molt necessari, també, doncs, per vosaltres, no?, els músics, evidentment, però per millorar, doncs, el dia a dia de qualsevol persona.
I tant.
Hem d'escoltar més i jutjar menys. Canòlic, que jo et volia preguntar, perquè
sí,
com abans de marxar, per la teva faceta de marassa...
És mirat, és que m'agrada molt fer de mama. És que, i tot i que els meus fills, el Roger té quasi 21 anys i el Marc en té 18, és a dir que... Però, i m'he convertit en la
sempre
petita.
Sempre seran els teus nens.
Sempre seran els meus nens. M'he convertit com en la petita de casa, perquè són els esportistes i jo m'he quedat per allà baix. Però sóc mama del tot, i m'agrada aquest paper.
I de més, ok, no? Fan,
ok, sí, és okay, molt bo, sí, perquè sí. Els vaig posar a intentar fer sí. música. Al principi van tocar la guitarra, després, com no anava la guitarra, els vaig endollar, guitarra i baix elèctric, i després, un bon dia, em van dir... Per dir que no volíem fer música, m'ha dit, mama, és que no volem ser com tu. Dic, home, no teniu una forma menys cruel de dir-me que no voleu fer música,
molt...
però eren molt petits i els hi va sortir així. Però
molt
directe. Sortir,
és que són molt sincers, els nens.
Exacte.
Mal, però...
No han bueno, fet música, però han fet esport.
I l'hoquei, que també és un esport molt del Vallès.
L'hoquei és brutal,
home,
sí. Sí,
l'estimar que els de Terrassa, això, a vegades, ens xonses, però bueno, l'hoquei és...
És petits, hoquei patins, eh?
Hoquei patins, ah, bueno, així es val.
Doncs patins, per val. Ells també, que volíem fer val. Aquest petit homenatge. Acabem amb aquesta composició. Digue'ns per què, has triat aquest tema.
Tchaikovsky. Segon moviment del concert de violí. Perquè Tchaikovsky és el meu compositor de referència, és que m'agrada moltíssim. I Jack Pellman, que l'està tocant en aquests moments, és un violinista que des del primer dia que el vaig escoltar també és el meu violinista. M'agrada moltíssim Jack Pellman com toca.
Gràcies, Canòlic, per compartir la teva alegria de viure. Una
gràcies.
Abraçada.
Gràcies
petó,
a vosaltres.
Un petó molt gran.